James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Una setmana sense vosaltres i ja començava a trobar-vos a faltar. El programa d'avui el dedicarem a un tema interessant, que està molt de moda, encara que no sé en quina mida s'està parlant en propietat del tema, o hi ha molt màrqueting pel mig i moltes ganes d'introduir noves paraulotes que en molts casos no hi ha res al darrere. M'estic referint a la intel·ligència artificial. He buscat i rebuscat amb aquest immens mar d'informació que és internet i he trobat moltes definicions, però us llegeixo una, tal qual l'he trobat, i l'he trobat en castellà, i en castellà la llegeixo, que diu: la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Bueno, a veure, miro la cara de la convidada, de moment no posa cares. Bueno, a mi em sembla una definició una mica curta, però per això tenim avui a la nostra convidada, perquè ens aclareixi, perquè ens parli una mica a fons de tot això de la intel·ligència artificial. M'estic referint a una convidada que ja ha passat més d'una vegada pels micros del nostre programa i ja, sense més, us presento a la Carina Gibert. Carina, benvinguda al programa.
Bones tardes, molt de gust, encantada d'estar aquí amb vosaltres avui i merci per convidar-me.
Pues res, un plaer tenir-te de nou als nostres micròfons. No acostumo a llegir els currículums dels convidats, els llegeixo amb ells i avui no sé per què el llegiré jo. La Carina és catedràtica, i veus, però aquí hi ha una cosa que ara ella diria de què és catedràtica, però jo dic d'un important grup de recerca sobre intel·ligència artificial de l'UPC, perquè és un tros de paraulota en anglès tan llarguíssim que no tinc ganes de pronunciar-ho malament, i un altre dia us diré de què és. També és vicedegana de presidència del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, col·labora amb el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya amb un programa d'intel·ligència artificial del qual també ella va formar part de la creació d'aquest programa. És assessora de la Comissió Europea per Ètica de la Intel·ligència Artificial, un tema realment interessant que un altre dia parlarem largo i tendido d'ètica, ètica i tecnologia o ètica i intel·ligència artificial. I també és fundadora de Dones COEINF, COEINF és el Col·legi d'Informàtics, per l'escletxa de gènere, en general al món de les TIC, però sobretot a l'enginyeria informàtica, i actualment dirigeix el projecte INSES Covid-19, del qual, si tenim temps, parlarem també al programa d'avui, i si no, també ho aparcarem. I bé, doncs, Carina, ja t'he presentat, i abans de parlar de la intel·ligència artificial, potser tindríem que parlar, per saber el que és la intel·ligència artificial, què entenem per la intel·ligència natural, o la que, en teoria, alguns de nosaltres tenim. I mira, m'he inclòs amb la definició. Vinga, Carina, endavant. Què és la intel·ligència? Definim-la.
Doncs jo no sé si podríem trobar una definició precisa del que és intel·ligència, no? Perquè la intel·ligència, des del punt de vista de l'activitat cognitiva o mental de les persones, en les ciències cognitives es considera una cosa que se'n diu un constructe, val? Perquè representa una habilitat que tenim les persones que no es pot medir de forma directa ni amb un centímetre ni amb cap màquina, no? I aleshores el que s'ha desenvolupat al llarg dels anys és com uns instruments, com uns qüestionaris o uns testos, no?, que es passen a les persones per veure si puntuen millor o puntuen pitjor, i a partir d'aquí s'infereix una certa mesura de la intel·ligència, no? Llavors, el que ens afecta a nosaltres, jo crec, que és la relació que podria haver-hi entre la intel·ligència com a concepte i el que fa una intel·ligència artificial, és que efectivament els éssers humans desenvolupen una sèrie d'activitats que són pròpies d'ells perquè requereixen un tipus de raonament o un tipus de procés cognitiu que és exclusiu de la raça humana, com si diguéssim, no? I estaria aquí una mica el meu concepte del que jo entenc per acció intel·ligent o per activitat intel·ligent que connectaria directament amb la intel·ligència artificial. Últimament hi ha tota una sèrie de reconsideracions, perquè ja tenim sobre la taula de debat ara que la intel·ligència no és només una activitat intel·lectual, sinó que la persona té diferents tipus d'intel·ligències, i hi ha les emocionals i les més mecàniques o més intel·lectuals pròpiament dites, i a més es parla també de les intel·ligències animals, o sigui que no és en absolut, el que és el concepte d'intel·ligència no és en absolut un tema ni trivial, ni tranquil, ni llis, ni lleuger, ni molt menys, no? Però sí que jo crec que podríem quedar-nos amb la idea de que entenem per intel·ligència tot allò que està per sobre del que és mecànic, no?
Val. Bueno, després et faré la pregunta, perquè sí, no te la faré després. Vinga, ja sabem una mica què és intel·ligència i ara parlem d'intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial, evidentment, és un tema que s'està desenvolupant, que ara tu ens explicaràs en quin grau estem, però que és inherent als ordinadors. O sigui, suposo que no podem parlar d'intel·ligència o desenvolupar una intel·ligència artificial si no tinguéssim una eina mecànica, perquè és mecànica o electrònica, digue-li com vulguis, capaç de processar, no? O sigui, abans d'aquest segle no podíem parlar d'intel·ligència artificial. Doncs, bueno, parlem una mica d'això, de la intel·ligència artificial, com va sorgir, principis de la intel·ligència artificial, i què és i què no és intel·ligència artificial. Perquè, clar, jo el que crec que no és, però moltes vegades la gent parla d'intel·ligència artificial, el que no és un algoritme o un arbre d'algoritmes o un arbre d'if, no? If, clar, perquè si és això, no, això no és intel·ligent, perquè està preprogramat. Jo entenc que intel·ligència és quan el sistema és capaç de prendre la decisió, però bueno, no sóc jo que vaig a definir. Vinga, Carina.
Mira, la intel·ligència artificial, de fet, és una disciplina que té un origen molt precís, o sigui, John McCarthy l'any 1956 convoca una escola d'estiu a la seva universitat, que és el Dartmouth College, vale? i convoca totes les petums de l'època. Llavors allà es reuneix amb el Minsky, amb el Samuel, amb el Moore, amb un munt de científics de l'època, alguns que venien de l'àmbit més de la cibernètica, i el leitmotiv de l'escola d'estiu és nosaltres creiem que la intel·ligència, si es formalitza prou bé, es pot modelar d'una forma tan precisa que la podria executar una màquina. I llavors tots aquests savis es posen a fer aquest experiment durant 2 mesos i allà neix la intel·ligència artificial i neix amb aquesta doble visió que hi ha hagut des del principi, que hi ha una branca com més lligada al raonament i a la lògica, que seria la que encapçala McCarthy, no? Que pretén que la intel·ligència artificial sigui una màquina, o sigui un algoritme, que imita com els humans desenvolupen accions que requereixen intel·ligència. És a dir, que raonaria seguint els esquemes de raonament d'un ser intel·ligent i encadenaria accions seguint els esquemes de decisió d'un ser intel·ligent. Val? I d'una altra banda hi ha la visió més que se'n diu subsimbòlica o més connexionista, que és la que encapçalaria Minsky i tota la seva descendència, com si diguéssim, que aquests són com més operatius, no? O sigui, aquests es miren la intel·ligència artificial des d'un punt de vista de que sigui una màquina que resol els problemes difícils que requereixen intel·ligència tan bé o millor que un home, que un ser humà, però si ho fa com ell o no, això ja no ens interessa tant, no? Llavors hi ha com aquestes dues visions. Una està més lligada al raonament, l'altra seria més lligada a la qualitat de la naturalesa de la solució. I, clar, tots aquests algoritmes al final no deixen de ser algoritmes, no? Per tant, quan considerem que un algoritme és intel·ligent i quan no, jo diria que hi ha com dos grans característiques que encaixen amb el concepte d'intel·ligència, que és que la intel·ligència artificial, si un algoritme que raona, és a dir, que treballa amb elements de tipus lògic i els va encadenant per observar unes certes evidències d'un determinat escenari i raonar quina és la conclusió que se'n deriva, o bé que sigui capaç d'absorbir el que passa en el seu entorn i afinar, tenir aquest comportament adaptatiu que tu deies, no? O sigui, que sigui capaç d'aprendre o de no aprendre. Però jo crec que l'aprenentatge tot sol potser no seria sempre exigible, no? O sigui, si tu tens una màquina que raona, encara que no aprengui, també seria intel·ligència artificial.
Però, per exemple, és intel·ligència artificial o no jugar als escacs?
És intel·ligència artificial perquè els algoritmes de jugar als escacs bàsicament el que fan és explorar tots els moviments possibles i totes les accions possibles que es poden fer en un tabler en un moment determinat, però ho fan utilitzant uns criteris, com si diguéssim, què et diré, se'n diuen heurístics en el camp nostre, no? que fan que hi ha una estratègia intel·ligent d'explorar aquestes solucions, que són moltíssimes, i que si tu resolguessis el problema per força bruta, només explorant tot l'arbre de solucions, no ho podries resoldre en temps finit. Llavors aquí és on la intel·ligència artificial fa aquesta aportació de dir, val, tenim un espai de solucions possibles o d'accions possibles que jo puc desenvolupar en un moment concret, en una escena concreta, que en tinc moltíssimes, i si no faig servir un algoritme d'intel·ligència artificial, el temps de càlcul que jo necessitaré per explorar totes aquestes solucions i poder fer l'acció no és,
vale,
no és raonable.
Entenc. Això amb els escacs. Hi ha un altre joc que és el Go, no sé si el coneixes.
El
sí, però el Go és absolutament
sí.
més brutal que
sí, sí.
Que el,
però vol dir que el tipus d'estratègia ha de ser més complicat, però al final sempre és aquest principi de que estem en un problema molt complex perquè les coses que es poden fer són moltes i no l'algoritme no pot ser un algoritme tonto que digui, vale, pues les provo totes i internament provo totes i trio el que va més bé. No ho pots fer,
vale,
això,
vale,
perquè,
vale.
perquè s'escapen els tempos.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Dintre de les coses que has dit un comportament similar a l'humà, intentant imitar-lo, per dir-ho. Però amb els nostres raonaments hi ha una cosa que surt de vegades, que és el dubte. Dubtem. Llavors analitzem una sèrie de coses que en principi no estaven en l'anàlisi principal i dubta una màquina d'intel·ligència artificial?
Bueno, és bona aquesta pregunta, eh? O sigui, jo crec que potser el dubte com a tal no formaria part del que seria una intel·ligència artificial, no? Però el que sí que passa, per exemple, és que en un moment determinat se li plantegen dilemes, no? És a dir, tinc tres camins per on tirar. I aleshores el que ella fa internament és avaluar uns criteris d'utilitat d'aquelles solucions per decidir-se per aquella que li sembla més prometedora, com si diguéssim, no?
Un altre tema també que forma part de la nostra forma de raonar és tot l'entorn. Tot l'entorn i tota la circumstància amb la qual estàs prenent decisions. I les màquines com... clar, o sigui, no és el mateix, no resoldré el mateix el problema un jove que una persona gran o una persona d'una macrociutat que una de poble, el mateix problema, perquè el condiciona l'entorn. Una màquina està descontextualitzada de l'entorn.
O no.
O no, bueno.
De fet, la gràcia és que tu a la teva intel·ligència artificial li puguis transmetre tot el context que ella necessita per prendre les decisions amb tots els elements de decisió que li fan falta. Llavors, en el cas que tu deies, un jove o una persona més gran, el que canvia en la manera de resoldre un problema d'un jove o d'una persona més gran és el que se'n diu l'experiència, no? Sí. Llavors, tots aquests algoritmes que se'n diuen de machine learning, la major part d'ells treballen amb dades i aquestes dades, quan són històriques i són molt llargues, són les que t'estarien fent el paper de l'experiència.
Val. Bueno, hi ha moltes més coses quan prens una decisió, com si entraràs o no profit, etc. Però hem passat ja al mig programa i anem a la pràctica, perquè molta gent que s'està sentint, ara està dient molt bé aquestes dilucions, aquestes disquisicions filosòfiques, però anem a la pràctica. Quin és l'estat actual de la intel·ligència artificial i a quines coses pràctiques de cada dia ja estem, encara que no, potser no ho sabem nosaltres, però estan sent fruit de la intel·ligència artificial?
Home, n'hi ha, ja. De fet, nosaltres ja convivim amb intel·ligències artificials que estan totalment implantades i moltes d'ells són tan transparents i les tenim tan assumides que no en som ni conscients. No? La rumba, per exemple, que ens escombra les cases, no cau per les escales ni s'entrebanca amb les catifes ni res, doncs, perquè porta una intel·ligència artificial incorporada que és capaç de prendre's el mapa de la casa i funcionar sense encallar-se, com si diguéssim, no? Cada vegada que truquem a la companyia, això encara no està molt ben resolt, no. Però cada vegada que truquem a la companyia de la llum ens contesten aquestes veus artificials.
Són horrorosos, no? Aquests
són
robots.
Horrorosos. Estic d'acord amb tu que necessiten...
Sí, molt, perquè les engegaries, sí. Clar, la majoria són imbècils.
Bueno, perquè està com mal dissenyat el flux de... Sí. Encara no està prou ben dissenyat el flux d'interacció amb l'humà, no? Però en realitat, bueno, ja parlen, o sigui, són màquines que parlen, que són capaces de veure en quina opció necessites i van dirigint la trucada i això és una realitat. Fa molts anys que estan en marxa i ara per la Covid, per exemple, se'n varen entrenar unes específiques per contestar els telèfons d'emergències. Vull dir que això està implantat. Moltes de les empreses d'ara treballen en l'àmbit de l'analytics, no? Que serien totes aquestes empreses que agafen dades i a partir d'aquestes dades extreuen models predictius, més o menys reactius, més o menys de temps real, més o menys multivariants o no tan multivariants, més amb open data o sense open data, però al final el que fan és agafar dades i a partir d'aquestes dades extreure patrons predictius de diferents coses. Per exemple, una de les coses que s'ha intentat fer ara últimament ha estat treballar amb la propagació de la pandèmia, no? Que al principi els models tenien molts problemes perquè on hi havia molt lío era en com s'estaven recollint el nombre d'infectats. Llavors, si la dada no estava ben recollida, tots aquests algoritmes en pateixen una mica, no? Però hi ha molta cosa que s'està fent ara amb dada, com si diguéssim. I aquí també hi ha una mica de bluff, no? També hi ha un sector empresarial que ha trobat sexy això de dir que fa IA i que quan tu rasques una mica, doncs el que fa és una estadística avançada bastant interessant, però que potser no és IA, no?
Sí, per això dic que jo he començat el programa parlant de màrqueting, ara tu li dius bluff, però sí, perquè inclús la rumba, jo seria capaç de posar uns sensors que detectin si hi ha una catifa o una escala, que això no és intel·ligència, això és una sèrie de però bueno, no diré que la rumba no sigui intel·ligent. Ens queda encara una mica de problema. Tu volies... parlem del tema d'ètica i intel·ligència artificial. No sé si encara hem arribat o no a algun conflicte. Bueno, el típic conflicte, que no sé si és intel·ligència artificial, és el cotxe driverless, que té que decidir si atropella una persona o estampa el cotxe contra un arbre i en el cas mor el conductor. No sé.
A veure.
Conflictes entre intel·ligència artificial i ètica.
Mira, clar, com que la intel·ligència artificial ara està fent aquesta penetració tan pervasiva dintre del que és l'activitat del dia a dia de tothom, no? I ara sembla que s'ha explotat molt aquesta idea de posem sensors, fem servir els mòbils de sensors, seguim a les persones, posem cookies a tot arreu i a partir d'aquí, clar, al final s'acaben generant tota una sèrie de conflictes ètics perquè en el fons hi ha una visió molt invasiva, o hi ha una versió molt invasiva del que es pot fer amb l'internet de les coses i amb tots aquests sensors i amb totes aquestes dades, que és cert que aquestes dades tenen molt valor si les explotes bé i en determinats contextes pot ser fins i tot lloable intentar tenir-les, no? Si tu estàs intentant curar una malaltia rara, doncs potser... tothom hauria de poder donar les seves dades per poder...
No, el problema és que siguin anonimitzades, no?
El problema està en que l'ús d'aquestes dades no hauria de saltar-se mai el permís de la persona, no? I de que, clar, tot això... Hi ha uns buits legals molt grans, perquè això és una cosa que és relativament recent, la jurisprudència sempre va molt per darrere de la realitat, no? I a més aquí ens trobem amb que la ètica és un consens social que depèn de les comunitats i el que considerem ètic aquí no es considera ètic als Estats Units, mm-hmm. i el que consideren normal a la Xina, que és que tinguis un rastrejador posat al mòbil que va directament al govern i allí saben tot per on respires i et posen punts i te'ls treuen segons si arribes tard a treballar o no, aquí es considera absolutament invasiu i que viola els drets humans, no? Llavors, clar, el problema de l'ètica, hi ha primer un tema de fixar-la, o sigui, de fixar quina és la llista de valors ètics o quin és el sistema de valors ètics que una certa comunitat vol defensar, i aquí Europa ha fet una proposta, sí. I l'altra és després veure com això s'operativitza, no? O sigui, com tu garantitzes després que cada aplicació d'intel·ligència artificial és compliant amb totes aquestes limitacions de caire ètic.
No? Val. Aquest programa té un problema, que és que no podem fer controlar el temps. I ni Einstein ni històries, vull dir, estem al minut 19 i ens queden 4 minuts curtets. Jo crec que aquests 4 minuts els podem aprofitar perquè ens facis 5 cèntims, ja que estem immersos amb la Covid aquesta, que no hi ha forma que ens deixis, que ens parlis una mica del programa o del projecte INSES Covid.
Doncs mira, t'agraeixo molt això, perquè INSES és una iniciativa...
Quan et faci temps, hem arribat al final.
Mira, molt ràpid. És una iniciativa que surt d'una convocatòria especial de la Universitat Politècnica de Catalunya, que va posar els científics al servei de la pandèmia, no? I és un projecte que tirem endavant conjuntament amb Bisocial, que és una ONG d'impuls dels serveis socials de Catalunya, i el que estem intentant, de fet hem muntat tota una infraestructura tecnològica perquè ciutadans que responen a uns perfils més o menys vulnerables i que els estan convocant de forma distribuïda les àrees bàsiques de serveis socials de tot Catalunya ens responguin uns qüestionaris que ho poden fer des del mòbil, no? Que estan pensats per fer aflorar el drama de la Covid en la vulnerabilitat social, no? O sigui, estan pensats per poder detectar exactament l'impacte d'aquesta pandèmia en les dificultats de les persones, en la feina, en la vivenda, en l'educació, en tots els àmbits de la vida. No?
O sigui, aquest primer pas és recollir informació...
Llavors, ara nosaltres tenim ja en aquest moment tota aquesta infraestructura funcionant, estem recollint dades d'un 80% del territori ja està en marxa, l'altre... Bueno, crec que avui ja estem al 85% perquè falta, ja hi ha moltes àrees que es van activant també. I la segona part que hem fet ha estat automatitzar tots uns mecanismes d'estadística i d'intel·ligència artificial per automàticament cada dia nosaltres fem el volcat d'aquestes dades i automàticament es reanalitza tot i es generen uns informes que, bueno, quan tanquem el projecte, perquè encara estem amb la part analítica, encara estem millorant algunes coses, això serà un informe que anirà directament a la Direcció General de Serveis Socials i a la Direcció General d'Igualtat i els hi donarà una foto fidedigna amb dada fresca, directa de ciutadà, no? Perquè, clar, què ens passava amb això? Que per poder parlar de Covid, per veure quin és l'impacte de la Covid, les dades històriques que tenen totes aquestes bases de dades, que són del gener, que era pre-Covid, no ens podien ajudar. I per tant ara tenim una eina que permetrà, sempre que hàgim de prendre una decisió política important, tenir informació fresca de ciutadà en temps molt curt.
Et queden uns instants per dir com podem accedir a aquesta eina. Podem ajudar-vos des de l'emissora o la gent que ens està sentint?
Doncs jo diria que si les persones estan en alguna àrea on encara no els han convocat des de serveis socials o sent algú de serveis socials d'una àrea que no s'ha involucrat en el projecte, que s'hi posin, perquè nosaltres farem una foto de tot Catalunya i voldríem que tot el territori estigui representat, perquè de la problemàtica que aflori d'aquest informe, com si diguéssim, serveis socials segurament prendrà decisions, no?, per obrir potser serveis nous i distribuir-los en el territori, i és important que tinguem la màxima representació possible.
Bé, doncs, sense intel·ligència artificial, sinó que amb la meva normal i correnta, prenc la decisió de que hem acabat el programa, perquè ens queden exactament 30 segons per acomiadar el programa, donar-te les gràcies d'haver estat aquí. Ens has fet alguna llum sobre la intel·ligència artificial, una connexió amb el desagradable tema de la Covid, i res més, Carina.
Moltíssimes gràcies.
T'esperem un altre dia aquí per continuar parlant de coses interessants, com sempre ens aportes.
Moltíssimes gràcies, Tomàs.
A reveure.
Gràcies.
más cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.